som súpers, tots som grans. Ella també. Ho és gairebé tant com els personatges extraordinaris que ens descobrirà ara mateix la ministra d'Afers Humans de l'Estat de Gràcia, Lolita Bosch.
Avui és difícil, això, Lolita, perquè...
Ja ho sé, però...
No, riem ara ja i tinguem-ho fet, perquè jo tinc un títol aquí...
No, és duríssima. La història d'avui és brutal.
Sí. Gemers vermells. Això, si la gent sap una mica de què va...
És molt bèstia.
Sap que és una història molt dura.
Sí. És a dir... És que ara estic passant una etapa fosca. No, no és veritat, no. No. El que passa és que jo crec que aquesta gent necessita ser rescatada de la memòria. I a vegades hi ha llibres que ho fan i s'ha de fer un esforç per guardar la memòria de les coses injustes. Jo crec que s'ha de guardar. I això, tot això, la història de la Denise Afonso i els Gemers Vermells, per mi va començar amb la lectura d'un llibre extraordinari que està a l'editorial Asteroide, de la Denise Afonso, que es diu Gemers Rojos.
Gemers Rojos han escrit moltes coses. Hi havia fa poc un documental, també, precisament, del retrobament entre un gemer vermell, sí, i un senyor, bueno, indonesi, que es perdonaven, com si diguéssim, sí, però que, clar, són històries molt, molt complicades. Fem una cosa,
anem... De totes maneres, el dia que veiem en el nostre país persones de dos bàndols oposats es perdonen, ens podem emocionar. Això s'ha fet abans amb ETA que amb víctimes de la Guerra Civil.
Sí, exacte. Bueno, és que, clar... És que, bueno, no em facis parlar, perquè amb el tema de la Guerra Civil, l'altre dia sentíem a Pablo Casado dient unes autèntiques barbaritats i tractant a la gent que reclama les fosses comuns i treure els seus parents d'allà com si fossin uns pidolaires. Sí, és amb tot quan... el respecte pels pidolaires.
Quan... Exacte, més respecte pels pidolaires que per Pablo Casado. Però és que quan no es fa això, no? Quan no es fa un mea culpa general en un país com ha fet Cambodja, com han fet països amb molts menys recursos econòmics i culturals aparentment que nosaltres... passa el que està passant aquí, que les transicions auscurites no funcionen.
Exacte. I en qualsevol aspecte de la vida, també.
Clar, vull dir,
amb clau política i després amb clau humana, fins i tot. Sí, qualsevol trencament s'ha de trencar i tancar bé.
I se n'ha de parlar. Ho han fet a Argentina, és que ho han fet a llocs que, de veritat, ho han fet a Angola, que ara estàvem parlant d'Angola fora d'antena, ho han fet a Sud-àfrica, ho han fet a Perú. Jo sempre dic, si ho han fet a Perú, que és un país supercorrupte i amb moltes dificultats i amb la remota possibilitat de que el marit de la senyora Pressler sigui president, si ho han fet a Perú, ostres, que ho han fet molt bé, nosaltres ho hauríem d'haver fet. Ho han fet a Cambodja, que a mi és un país que m'interessa mogollon, de tota la vida m'ha interessat molt. Nosaltres hi ha una cosa que hem fet malament, que és dir, no, nosaltres, com que som d'un país molt més civilitzat i més ric, això ho passarem per alt.
Exacte. Doncs escolta, fem una cosa, deixem aquest país d'aquí i anem a Cambodja. Explica'ns, va, Cambodja.
Bueno, Cambodja, sí, és aquest país que a mi sempre m'ha interessat molt, no? És un regne molt, molt petit del sud-est asiàtic, que durant molts anys va estar repartit entre Tailàndia i Vietnam, fins que va quedar delimitat, es va anar fent petit, no té cap similitud amb Catalunya, eh? Es va anar fent petit, 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 fins que va ocupar el lloc que avui encara manté, que és molt poc. És un país, avui dia, sobretot, molt conegut per dues tragèdies humanitàries. Una, la dels Gemers Vermells, i l'altra, per la prostitució infantil. Hi ha moltíssima, moltíssima prostitució de nenes, sobretot. Inclús s'han trobat esclaves sexuals de Cambodja a països d'Europa que la gent ha anat, les ha comprat i se les ha portat. O sigui, un pilot d'una companyia d'avions fa molt poc a Alemanya van trobar que tenia una nena de 12 anys a casa seva.
Déu meu.
Sí, o sigui, Cambodja és tristament conegut per això, però també és afortunadament conegut per la gent que ho combat, perquè en els països on passa aquesta gent, passen aquestes coses, perdona, surt gent extraordinària que ho combat. Normalment molta gent des de la literatura, i és el cas de la Denise Afonso. El que passa és que és un cas involuntari. Ella no tenia pensat convertir-se mai amb un activista. La Denise Afonso va créixer amb un ambient burgès de Cambodja, totalment afrancesat, tocava el piano. De fet, el seu pare tenia nacionalitat francesa perquè el seu pare era de nacionalitat francesa. En aquella època, tota aquella zona d'allà era la Indochina francesa, llavors estava francesat, llavors estava ben vist per la francesa. La Denise Afonso era així, i tocava el piano i treballava al consulat francès a Cambodja i tal. I aleshores, bueno, jo havia escrit, que ara ho estic mirant perquè normalment ho escric, però després ho explico a la meva manera, perquè...
Sí,
perquè...
Jo ho veig cada dia.
Sí, és que a mi m'agrada més explicar-ho a la meva manera, però perquè...
No, però fem una cosa, la Denise la tenim una mica situada, situem els Hemers vermells, qui eren?
Sí, llavors, el que va passar és això, molt ràpidament el que va passar és l'any 1863, amb Laos i Vietnam, Cambodja era el que després li diem l'Indochina francesa. El 67, França es va comprometre a no annexionar-ho a la Conxinxina, que ho volia dir perquè existeix, sí, sí. Allò que sempre diem a la Conxinxina, sí. Era una zona colonial de l'Àfrica. El 904 els francesos van mantenir una monarquia del rei Norodom, però en morir ell, vale, un germà va heretar el tro, els francesos van intensificar el seu poder i van annexionar el nou territori i van posar un altre hereu com a governant. Però tot i això, les infraestructures de França, així com, per exemple, les infraestructures de... Jo sóc antiimperialista, com us podeu imaginar, com a bona mexicana, a matar.
Gens.
Però així com hi ha països que han estat colonitzats i les infraestructures han servit, per exemple, els trens a la Índia, és una evidència, no? Mm. Sempre és l'únic... És dels pocs exemples que tenim, però han servit les infraestructures
bueno,
que han fet...
Bueno, i l'aqueducte de Segovia.
L'aqueducte de Segovia. No em facis parlar, els fa de mi, no he cansado. No me toques ese vals...
Carai, con el dedito.
Exacte. I en canvi a França, no. A França tot el que van fer en estat no va repercutir en el benestar dels cambodjans. Gens. Tant és així que l'any 1937 al país hi havia universitats i 631 persones inscrites. 631 universitaris. Només 3 tenien la nacionalitat cambodjana. I llavors va començar la Segona Guerra Mundial. Passa molt bé amb la música que tens. Sí, és que ets bo, eh? Mira, amb això ets bo, tu.
Amb la resta, no.
Vale, llavors, Cambodja va ser ocupat pels japonesos. A l'any 53, finalment, va declarar la seva independència. I van tenir un president, el Norodom, el que havia sigut tal, es va quedar president. Tot i que tenia molts càrrecs i tal. Llavors, els en català és molt difícil de pronunciar, però els Khmers vermells, uh-huh. Era una guerrilla comunista que s'havia fundat l'any 1930, fins al 70 volien enderrocar el rei que havia estat imposat pels francesos.
Norodom Sihanouk.
Sí. El Sihanouk. Volien tornar a posar el Norodom. I llavors, a l'any 70, els militars van fer un cop d'estat i els Khmers vermells van començar a defensar el rei en el que havien estat intentant treure. I a l'any 75, amb l'ajut de Vietnam, van enderrocar el règim militar, fins aquí anava bé, diguéssim, sí. I es van convertir ells mateixos en uns... Es van apropiar del poder. Mm-hmm. La idea era treure invasions estrangeres, no només europees, sinó també asiàtiques. Però aleshores, quan van, com deia el Tirno Galván, el primer alcalde del postfranquista de Madrid, el poder és com los explosivos, o se trata con cuidado o explota, que és una frase que jo he fet servir molt, pobre Tirno Galván, només el recordo bàsicament per aquesta frase. Però llavors els Khmers vermells es van quedar al règim i es van convertir en un dels règims més brutals i coneguts arreu del món. I dirigits per l'embogit absolutament Pol Pot, van instaurar el que es deia la Kampuchea democràtica, i en 4 anys, cuidao, van matar 2 milions de persones, entre ells el marit i la filla de Denise Afonso.
Recordem, Denise Afonso, filla de pare francès, de mare vietnamita, va néixer el 44 a Phnom Penh, a Cambodja, i va rebre una educació exquisita per l'art francès, tocar el piano, creixer en un ambient burgès i privilegiat de la capital de París. Quan
de París, no, del país.
Ai, del país, perdona.
Molt bo. No, clar, és que era francesa. Hauria pogut anar a París, però va decidir no anar-hi.
Va decidir no anar-hi, veus? I es va quedar aquí, on de sobte van arribar els Khmers vermells amb ganes de derruir tot això,
clar,
evidentment, tota aquesta burgesia, tot afrancesament.
Sí, i la seva primera punt de mira, igual que va passar quan va entrar el Castro a Cuba, com saps tu millor que jo, va ser la burgesia. Llavors van anar per la burgesia i la Denise, se'n podia haver anat. Però va decidir quedar-se perquè el marit no tenia papers, es podia haver entut només a les filles, perquè en moment d'urgència les filles tenien la nacionalitat per ella, tenien, em sembla, 3 fills, una nena i 2 nens, però el marit no. I el marit li va dir marxa, i ella va dir no, jo em quedo aquí, som una família, això, estava molt enamorada i això ho hem de viure junts i tal.
Uh-huh.
No... quan dic que estava enamorada, això s'ha d'insistir perquè és una dona, no vull dir que estava tan enamorada que estava disposada a posar els seus fills en risc, sinó que va pensar cop que podrien salvar-se, sí, i que no tenien per què fer-la fora de casa seva. I llavors va passar una cosa al·lucinant, que és que a mi això sempre m'ha impressionat molt. Els Quimers Vermells, el primer que van fer va ser un règim de deportació, perquè volien treure qualsevol rastre de la burgesia. I segons ells, les ciutats eren un rastre de la burgesia. ¿Vale? Aleshores, van buidar les ciutats i van fer una cosa que a mi és una escena que tota la vida m'ha flipat molt, que és que van requisar tots els electrodomèstics del país. Imagina l'escena postnuclear, diguéssim. Van requisar tots els electrodomèstics del país. ¿Vale? I aleshores, amb tot, quan els van portar a la capital, i a la capital els van posar als pisos. Llavors, obries, per exemple, un edifici, eren totes les neveres de la ciutat. Un altre edifici, totes les torradores. Un altre edifici, totes les sandwicheres, saps? Els tios van endreçar... O sigui, imagina't que majares que estaven.
Entenien que el progrés era un error, o què?
Era un error, era un privilegi i era classista. I aleshores ells deien que els autèntics cambodjans havien de viure al camp, buscar-se el seu menjar i ser capaços de sobreviure. I
La pureza.
I van intentar fer una, com un... Saps això que ara hi ha gent, jo tinc una mica ara fet allò, 4 dies, a veure si pots sobreviure a la selva... Bueno, és a l'inici de Lost, la sèrie, no?
Sí,
que se'n va,
sí,
i tal.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs això, Cambodja es va convertir en un país així. Van treure la gent de la ciutat, gent que no... com molta gent d'ara de la ciutat, que no havia collit mai una patata, diguéssim, i els hi van treure tot. Primer ho van classificar, a mi el dels electrodomèstics classificats ho trobo una imatge al·lucinant. I després van dir, ara us aneu tots els camps, us reubiquem, i aleshores la gent dels camps tenia dret a maltractar la gent de les ciutats que arribava.
Dios.
Vale? No, va ser molt bèstia.
I això li va passar a la Denise Afonso i a la seva família.
I a la Denise Afonso i al seu marit i als seus fills, els seus dos fills i la seva filla, els van agafar i els van portar al camp. I llavors els van dir, a partir d'aquí teniu aquest parrac, literalment, els van donar un tros de tela, diguéssim, sí, que es fessin un vestit, i els van treure tot, a part dels llibres, que tal, tot, vull dir... Que no, és com si avui, com si a mi demà al dematí em deixessin a dalt del Pedraforca.
Sí, sí, la vida salvatge.
La vida salvatge. Però amb gent que es podia burlar de tu i tal, Pedraforca, jo crec que seria una mica més sobreviscut. Però bueno, llavors la tia la van posar allà i els van reubicar en camps de treball, els van posar per separats i tal, i van dir, bueno, a partir d'ara heu d'aprendre què es pot menjar i què no es pot menjar, i si us equivoqueu us morireu. Llavors la tia, per exemple, havia d'anar i provava cucs, a veure si els podia menjar abans de donar-los als seus fills.
Déu meu.
O provava ortigues, que menjava moltes ortigues, espigues, no? Per veure si les podia menjar i després passar-los als seus fills. I van estar així molt temps, vale? El marit va morir de gana, si no recordo malament. Sí, és molt bèstia la vida de la Denise Alfonso. Passa que la literatura ho ha salvat. Total, les brutalitats que va patir, de veritat, són absolutament inimaginables, no? I llavors va veure com la seva filla moria de gana, però ho va veure, no ho va poder-ho evitar. Una tia que tenia una carrera, que treballava en un consulat, o sigui, que tenia la possibilitat de pensar això, no com és el destino que ens ha tocado, com pensen quantitat de pobres al món, mm-hmm, que penses, hòstia, que trist que a sobre s'ho esperin, no? Sinó una tia que no tenia en el seu imaginari cap possibilitat d'acabar així. Llavors la tia va veure com moria la seva filla de gana i va veure com el seu marit moria d'una malaltia que nosaltres cap 3 anys abans s'hagués curat amb una visita al metge.
Sí, sí, sí.
I la tia ho va veure i es va haver de resistir i salvar els seus dos fills, no? I això ho va aconseguir. O sigui, quan van acabar el règim dels Khmers Vermells,
sí,
la tia havia salvat dos fills i estava viva i lúcida, que es diu aviat. I aleshores va fer el que és el seu testimoni.
El 1979 la invasió vietnamita va alliberar el país del règim dels, sí, Khmers Vermells.
Sí.
I ella què va fer?
Aleshores...
La van trobar allà al camp?
La van trobar allà al camp, van tornar a les ciutats, vale? van haver de refer totalment la ciutat.
Lúcida, però traumatitzada, rabiosa i moltes,
bueno,
altres coses.
Bueno, era mare,
no?,
de dos nens, vull dir que rabiosa, però pelante, perquè, clar, sí, la tia va dir, jo he de tirar cap endavant. Hi ha molts documentals, que aquí són molt difícils de veure, però, per exemple, n'hi ha un molt, molt, molt interessant de... Els Khmers Vermells eren uns majares de veritat, o sigui, era un règim que era, jo crec que, com una mica com... el que es va instaurar a Perú amb el comunisme, no? Del Sendero Luminoso, de dir, anem a veure fins on podem arribar, a veure què
sí,
passa.
Sí, un experiment saps? Sociològic.
Com un experiment
no?
sociològic, però són països molt petits i es pot emprenyar la gent i veure què passa. Llavors van fer coses realment molt insòlites, no? Per exemple, hi havia un... l'arquitecte de Cambodja, que ara no recordo el nom, però que havia fet l'estadi, que havia fet la biblioteca central de Pompeu, tot, que era un tio molt bo, el van fer veure com desmuntaven els seus edificis peça a peça i trencaven les pedres. Un tio que seria avui dia Le Corbusier de, sí, sí, de l'Àsteris. Sí, sí, sí. No? Van fer totes aquestes salvatjades, sobretot contra la cultura, que és curiós, però els molestava especialment bueno, la cultura...
Estic pensant que ara no estem lluny d'això en algunes línies ideològiques tipus islamisme radical, quan veus clar, que destrossen exacte. Restes de civilitzacions antigues considerant que tot allò és impur sí. i que el que és pur és el que aporten ells, no?
Sí, però aquestes dictadures tan bèsties que destrossen, com els nazis van fer una prova abans de començar, que anaven a nits a pobles i deia, a veure si tothom surt i crema el llibre de no sé qui. La gent ho feia, no?, perquè ens anaven com manipulant i manipulant. Aquests es quedaven a l'art per ell. I jo estic segura que molts delicis tenen cases amb obres d'art que tal i destrossen unes públicament.
Vols dir que els gemers vermells no?
No. Com Sendero Luminoso. No, era en sèrio. Els tios creien que la cultura era dolenta. S'ho pensaven de veritat. Mm-hmm. El filòsof francès Bernard Lévy, que és el Henri Lévy, va explicar així el pensament que imperaven els líders de l'última revolució comunista dels camers vermells. Va dir, aquesta vegada no deixarem res a l'atzar. Això és, ell va sintetitzar així el pensament dels camers vermells. Aquesta vegada no deixarem res a l'atzar. La sexualitat es reglamentarà la sexualitat. La llengua n'inventarem una de nova. Els llibres, les biblioteques, oblidem-les. Els cremarem tots. La mateixa memòria és una maledicció. Aviat passarem comptes, els intel·lectuals aniran al camp i les ciutats seran traslladades.
Pam!
O sigui, era personal contra els intel·lectuals. I contra la memòria. I llavors, per exemple, si ella, perquè els fills no s'oblideixin, els hi parlaven francès i tal, els castigaven, o se'ls enduien, o els deixaven sense menjar i tal. O sigui, va ser un experiment brutal. Va ser un camp de concentració...
I llavors ella què va fer quan van alliberar
ella,
els vietnamites del
com
país?
Com que parlava francès, van fer un judici d'aquests... que és millor que els facin que no els facin, però que mai rinde comptes del tot, diguéssim.
Com un Nuremberg, no?
Com un Nuremberg. Mm-hmm. I el que va fer és que ella va escriure el seu testimoni en francès, el va passar com a testimoni perquè servís per als... Perquè, evidentment, els que van anar a fer Nuremberg no parlaven cambodjà, parlaven francès, com un Nuremberg, o sigui, exactament igual, no parlaven alemany, parlaven americà. I aleshores ella va deixar el seu testimoni escrit i es va traslladar a París, és doctora a la Sorbona, està viva, és catedràtica a la Sorbona, i 25 anys després d'haver viscut això, un dia, regirant entre els seus papers, va trobar el testimoni que havia escrit. I va pensar, i si el publico?
Home, clar.
I llavors, el llibre, que de veritat és molt, molt, molt al·lucinant, es diu L'Inferno de los Gémeres Rojos, i està publicat a Asteroide l'any 2005, i llavors és aquest testimoni seu, amb la sensibilitat que pot aportar a la literatura i l'experiència que pot aportar ella, que jo no es puc aportar, tan ben explicat què va passar a Cambodja, o sigui, més enllà de la política, tal... Com és que algú vingui i et digui la teva cultura no et serveix per res, la teva memòria no serveix per res, i tu d'avui a demà no ets ningú. Com hi ha tants i tants i tants milions de ningús al món, que, però tots aquests milions i milions i milions de gent que ja creix sense cap consciència dels seus drets socials i tal, que ja és trist, que agafin algú i li diguin mira, tu ara tampoc ets ningú.
A partir d'ara...
És molt bèstia com a humanitat perquè és un pas enrere immens, diguéssim.
Sí, sí,
és a Auschwitz o és Cambodja, diguéssim.
El infierno de los gemeres rojos.
No us el perdeu, és perquè a part de la tristesa, diguéssim, és un llibre emocionant d'amor i de supervivència, com sempre passa a les guerres, que treuen el millor de les persones.
Moltes gràcies, Lolita.
A vosaltres.